Són les 5. Molt bona tarda. El papa Francesc ha dit aquest matí que els actes dels jihadistes de l'Estat Islàmic són un terrorisme de dimensions abans inimaginables i ha demanat una adequada actuació de la comunitat internacional contra aquest grup. En l'obertura d'un consistori en què cardenals i patriarques han tractat avui la situació del Pròxim Orient i el paper de l'Església Catòlica per promoure-hi la pau, el Sant Pare ha lamentat que s'hagi perdut la consciència del valor de la vida humana i s'hagi transmès la idea que les persones no tenen valor i poden ser sacrificades per altres interessos, tot plegat davant la indiferència, ha afegit, de moltes persones. En aquesta línia ha situat la persecució brutal dels cristians entre les conseqüències d'aquest terrorisme que cal aturar, segons ha dit el papa, d'alguna manera. Això ha passat l'endemà que Francesc proclamés ahir Pau VI, nou beat, en la missa de cloenda de l'Assemblea General Extraordinària del Sínode dels Bisbes dedicada a la família. Canviem de tema, el conseller Francesc Homs ha anunciat avui un preacord per refer la unitat tècnica, ha dit, després del trencament entre els grups pro-consulta que hi va haver la setmana passada amb l'anunci d'Artur Mas d'una nova versió del 9N. La CUP és el primer soci, tot i que els d'aquest partit han dit que no hi ha cap acord en ferm, mentre Esquerra i Iniciativa estan reunits des d'aquest migdia per explorar possibles acords. Recordem que l'ANC i Òmnium Cultural defensen el 9N i així ho han ratificat avui les seves presidentes, Carme Forcadell i Muriel Casals, en declaracions a TV3, amb la condició, això sí, que hi hagi eleccions aviat. D'altra banda, una trentena de persones han pogut accedir avui a Melilla des de la frontera hispano-marroquina. Desenes de subsaharians han protagonitzat diferents intents per diversos punts de la tanca des de 7:45 del matí. Els qui han aconseguit entrar ho han fet per la part sud. Tots ells s'han dirigit al centre d'estada temporal d'immigrants. La ciutat autònoma aquest any té una gran pressió migratòria que ha convertit la zona en la de més xifra d'immigrants. Fins aquí l'actualitat. Ara us deixem amb el programa Estem amb tu i amb l'equip coordinat pel Toni Guerrero.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
La temporada del Club Més Amics et porta a 1.001 destinacions. Etiòpia, el Rajasthan, Roma i Assís, la Ruta de la Seda, el Vaticà, la Costa del Pacífic, el Caucas, Vietnam, Pèrsia, Nova York i molts més llocs per descobrir amb la teva companyia. Club Més Amics. Informa't en el 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Si saps vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Idees que transformen tot un país i el fan avançar. El motor d'un projecte capaç de salvar tots els obstacles. Creativitat, emprenedoria, esforç. El que hem fabricat és a la nostra memòria. El que construirem és a les nostres mans. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra. Les 5 i 4 minuts d'aquest dilluns 20 d'octubre de l'any 2014. Benvinguts, estimats amics. Comencem de seguida, tenim moltes coses durant aquesta hora de ràdio i, per tant, bona tarda, benvingut, Lluís Torrelles.
Bona tarda, Toni.
Ecodutxa patrocina Catalunya al dia.
El govern i la CUP tanquen un preacord per blindar la unitat tècnica amb els partits pro-consulta. Els robatoris de deixalles i el relaxament dels hàbits fan caure l'índex de reciclatge a les comarques gironines. Gas Natural i Baleària assagen un vaixell que reduirà la contaminació als ports de Barcelona i Palma. denunciant un veier de Sabadell per penjar simbologia nazi al seu balcó. Indústria tomba definitivament el pla tècnic de la Generalitat que salvava el nombre de freqüències de televisió a disposició de Catalunya i TV3. El documental de Ciutat Morta guanya tots els premis del Festival de Cine de Madrid. I, Toni, això és tot.
Molt bé, doncs no, deia que això és tot, però falta una cosa molt important, no? Perquè tenim alguna notícia alegre d'avui?
Sí, aquí estem amb tu sempre. Cada dia tenim la bona notícia del dia. I avui és que la Clínica Bofill guanya 8.000 euros en un concurs europeu amb un vídeo per lluitar contra el càncer de mama. Els diners aniran destinats a l'entitat Oncolliga perquè pugui avançar en la recerca de la malaltia. El concurs consistia en gravar un vídeo on personal de la clínica i pacients veiessin i mostressin guants roses, el color de la lluita del càncer de mama. I la clínica ha obtingut 14.900 vots en els 15 dies que ha durat el concurs.
La notícia alegre del dia.
Ecodutxa ha patrocinat Catalunya al dia. Ecodutxa, 93 18 82 400. www.ecodutxa.cat.
I parlant d'Ecodutxa, recordin aquest telèfon, 93 188 2400, 93 188 2400, que poden marcar a partir d'aquest moment. Ja saben que truquen a Ecodutxa, demanen informació i tenen sempre un obsequi. 93 188 2400. I segur que es troba ja a Ecodutxa l'Andrés Martín. Andrés, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, si te parece bien, para empezar el programa de hoy, danos un poquito la agenda de los últimos días, ¿no? ¿Qué tipo de oyentes te han llamado? ¿Cómo ha funcionado, que funciona muy bien, el equipo de Ecodutxa y dónde habéis servido este producto tan interesante? Es decir, ¿más jóvenes o gente más mayor? Te escuchamos con atención.
Bueno, pues te cuento por encima, Tony. Como bien dices, nos ha llamado gente joven, nos ha llamado gente mayor. Nos llaman algunos preguntando, que hay gente que no se cree el precio que logramos, los 549 euros con el IVA incluido. Entonces lo que hacemos es una visita a domicilio sin ningún tipo de compromiso y sin ningún coste. Se desplaza un técnico para tomar medidas y le deja el presupuesto sin ningún compromiso, como estábamos diciendo, que si no tiene nada raro el baño, pues es exactamente igual que lo que estamos anunciando, 549 euros IVA incluido.
Las personas más jóvenes como, o las personas más joves, como están comentando, ¿qué alegan o qué os demandan, diguéssim, per poder que els serveu Ecodutxa amb ells?
Bueno, pues sobre todo lo que nos piden, Toni, es que los platos sean antideslizantes. Sobre eso te quería comentar que nos acaban de dar el sello de calidad para platos antideslizantes de clase 3, que es el más alto que pueden dar. Como bien sabes, somos fabricantes de estos platos de ducha. Y principalmente lo que quiere la gente es no tener accidentes en el baño y, por consiguiente, pues lo que más le preocupa es esto, precisamente que el plato sea totalmente antideslizante.
Hay una noticia que la podemos dar también como información a todos los nuestros oyentes, y es que Ecodutxa se podrá visitar dentro de poco los sábados y domingos, ¿no? Es decir, existirá exposición de Ecodutxa.
Exactamente. Bueno, ahora hemos agrandado nuestras instalaciones y estamos en ese momento de desmontaje y montaje de toda nuestra exposición, y efectivamente pues pueden llamar e incluso concertar alguna cita para venir los fines de semana, sábados y domingos.
Y si nuestros oyentes o nuestros oyentes trucan ahora al 93 188 2400, ¿qué tendrán aquellos días?
Bueno, pues hemos pensado en regalarle un grifo monomando especial de ducha. Tiene 5 años de garantía y la verdad que funciona muy bien.
Ecodutxa, 93-188-2400, repeteixo, 93-188-2400. Una abraçada, Andrés, fins la propera setmana.
Un abrazo, gracias, hasta luego.
Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Natàlia Cuadrado, qui tenim per començar la setmana com primer convidat?
Hola, molt bona tarda. Doncs avui el nostre convidat és llicenciat en dret, pertany al cos superior d'administradors civils de l'Estat, presta serveis en diferents postos en el Ministeri de Treball i també en el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Ha sigut director de relacions laborals d'una important empresa multinacional i ha treballat com a advocat per dues firmes importants d'àmbit nacional. I actualment treballa com a advocat lliure per compte propi.
Joaquim Echevarri, benvingut i bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bé, Joaquim. El dret del treball i els seus moments més destacats?
Bueno, yo creo que el derecho de trabajo, pensamos que ha existido durante toda la vida, pero tiene una trayectoria corta y reciente. O sea, yo diría que el derecho de trabajo tiene una vida en este país como la vida de una persona. Se inicia, desde mi punto de vista, el año 1944, que se aprueba una ley específica, como era la ley de contrato de trabajo. Después, como segunda ley más importante, es la ley de convenios colectivos, el año 1958. Hasta el año 1958, en España, no existía la negociación colectiva. Lo sustituían las antiguas ordenanzas laborales, que eran impuestas por el Ministerio de Trabajo. Y, en tercer lugar, y antes de llegar a la reforma del 2012, que tiene especialmente una trascendencia muy significativa, nos encontramos con una serie de legislación que viene a modificar, viene a alterar legislaciones anteriores, pero yo diría que son estos los puntos más importantes, los puntos más álgidos. Y antes de llegar, que es el objeto de la reforma, naturalmente una ley importantísima en nuestro país, que es el Estatuto de los Trabajadores, que es de 1958. Digo, perdón, de 1958, como anteriormente dije, es la ley de convenio colectivo. Pues yo diría que la norma básica a reformar por la reforma laboral, y valga la redundancia, es precisamente el Estatuto de los Trabajadores.
¿Por qué es tan difícil comprendre el llenguatge jurídic?
Bueno, yo diría en plan de broma que para evitar el intrusismo. Para evitar el intrusismo, todas las disciplinas, todas las ciencias tienen su propia terminología, su propio lenguaje, que impiden el acceso libre de todo el mundo. Válgase, por ejemplo, el mundo de la medicina, es complicadísimo la tecnología, no digamos la ingeniería nuclear, etcétera. Y el derecho, pues no podía ser una excepción. Y es una disciplina con su propio lenguaje, su propia terminología, que está al acceso pues, de aquellos que han estudiado una carrera y han invertido muchísimas horas y muchísimo tiempo en aprender las leyes. Que por otra parte, esta terminología, voy a contar una anécdota. Había un célebre autor literario que se inspiraba leyendo el Código Civil, porque su redacción era sumamente precisa, elegante, escueta, y no se decía ni una palabra más ni una palabra menos.
¿Pot existir en algún momento alguna confusión en algún dels casos, diguem, seguint aquesta llei?
¿Confusión en qué sentido?
Bueno, no, confusión naturalmente jurídica y confusión también para el cliente, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, que interpretaciones diferentes de la ley las hay, las ha habido y las habrá siempre. Claro, y ¿a quién interpreta la ley? Pues fundamentalmente son los tribunales. Nos tenemos que estar cada día a expensas de lo que digan los tribunales sobre un matiz de la ley, sobre una redacción de la ley, y que son sumamente cambiantes como cambia la sociedad.
Te agradezco una vez más, Joaquín, tu presencia en el programa. Son muchos los oyentes, son molts els oients que ens estan escoltant en aquest moment, y lo que pretendemos, Esteban, amb tu, y naturalmente Radio Estel, es que lo entiendan bien lo que estamos más o menos informando, y aparte en un tema jurídico tan importante como es el derecho del trabajo. La primera ley del contrato de trabajo, ¿cuándo y quién la llevó a cabo?
Bueno, esto es una ley de la predemocrática, es del año 1944, una ley sumamente sencilla y que supone pues un desgajamiento del Código Civil, que es donde se regulaba toda la contratación en este país. Y la ley de contrato de trabajo arranca del Código Civil y se establecen unas normas específicas, una ley absolutamente simple, absolutamente sencilla y de muy poco contenido, que sirvió de base para elaborar el derecho de trabajo en este país.
¿Cuándo surge la necesidad?
Pues yo diría que la necesidad surge cuando, después de la revolución industrial de toda Europa, existen los movimientos, empieza la industrialización, empieza una emigración, por así decirlo, del campo a la ciudad, nacen los grandes núcleos industriales, nacen las grandes sedes urbanas y comienza a la mano de obra a tener una importancia que no la había tenido en épocas precedentes, como es todo el sistema basado en la agricultura, una mano de obra muchísimo más dispersa, más disgregada por todo el país y muy poco concentrada.
¿Y cuáles son los objetos de la ley?
Pues los objetos de la ley, yo diría que básicamente proteger los derechos del trabajador, después avanzará en proteger la seguridad del trabajador, nacerá lo que se llama la higiene en el trabajo, proteger las jornadas del trabajador, que no pueda trabajar de unas determinadas. Por eso se habla de jornadas máximas y salarios mínimos, por el contrario. Es decir, que el trabajador esté debidamente retribuido, o al menos suficientemente retribuido, y cortar de alguna manera los abusos. Yo creo que esos son unos objetivos básicos del derecho de trabajo, que perduran.
Joaquín, ¿esta ley beneficia siempre al empresario?
Hombre, no beneficia siempre al empresario. Lo que ocurre, y a esto nos referiremos más concretamente, que en este país, en toda Europa, se está pasando por unos momentos muy difíciles, unos momentos de una crisis económica muy aguda, muy severa, y que ha sido necesario adecuar no solamente la legislación laboral, sino otras legislaciones a esta situación, para tolerarla y para tratar de superarla, Y a esto obedece la reforma laboral, que yo creo que ha sido llevada a cabo con sacrificios por una parte por parte de los trabajadores y para que los empresarios pudiesen seguir adelante. Porque los empresarios pudiesen seguir adelante en una situación extremadamente difícil.
Cuando uno de nuestros jóvenes se va al extranjero o viaja alrededor del mundo para encontrar trabajo, ¿cómo está ese entorno para ellos? Para que tengan una información cuando lleguen.
Bien, esto es una...
Los países, por ejemplo, más recomendables. Es una pregunta a lo mejor un poco complicada, pero no sé, ya que nos están escuchando, pues para informarles, ¿no?
Yo creo que países más recomendables en Europa o fuera de Europa, para mí fuera de Europa Estados Unidos, y en Europa para mí un país muy recomendable es Inglaterra, especialmente el idioma. Hoy día uno de nuestros jóvenes que hable perfectamente el idioma inglés es como si tuviera una segunda carrera universitaria. Y es absolutamente necesario, absolutamente imprescindible tener un conocimiento de la lengua inglesa para poder aspirar a cualquier tipo de ocupación. Segundo término, en Europa me parece sumamente interesante, aunque con una gravísima dificultad por parte del idioma, es la Alemania. Alemania es un país sumamente interesante, con una gran tradición y con una lengua, pues yo diría que muy difícil, una lengua muy severa, una lengua muy, muy distinta a la nuestra, una gramática muy diferente a la nuestra, que se hace muy difícil aprenderlo.
¿Cómo llegó la evolución de Alemania después de una guerra trágica, de lo que sufrieron y de lo que quedó destruido?
Pues yo creo que a base del sacrificio. El sacrificio de todo un pueblo, el sacrificio de la clase trabajadora, el sacrificio de todos los estamentos sociales. Hicieron posible lo que se llamó el milagro alemán. Y ahí tenemos Alemania hoy en día, ¿cómo está?
Podríamos añadir, y por tu experiencia, que naturalmente también tiene mucho que ver, o puede tener mucho que ver, la unidad, ¿no?, entre el ciudadano de cada país.
Bueno, esto depende de la cultura de cada país, depende de la cultura de cada país, digamos, las estructuras sociales, las estructuras territoriales, pues son diferentes. Y esto no es ni para criticarlo ni para hacer grandes alabanzas, sino que los pueblos han evolucionado de una manera distinta, ¿no? Estados Unidos, que es una gran potencia, es un país que no es muy antiguo, pues evolucionó territorialmente de una manera. Francia siempre ha sido un país sumamente centralista porque ha evolucionado de esta otra manera. Italia y España pues han tenido sus diferencias siempre territoriales, sus diferencias incluso de lenguaje, como en el caso de España, etcétera, que les permite otro tipo de evolución.
Joaquín, vamos a la publicidad, demos la publicidad, tornando seguida.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra, al Café d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Encara no coneixes el lloc més emblemàtic de Lleida per les teves celebracions familiars? Casaments, comunions, aniversaris, batejos... El Palau de Congressos de Lleida, la Llotja, resultaran úniques i especials, en un entorn elegant i sofisticat i amb un servei de gastronomia excel·lent que s'adapta a les teves necessitats. Confia'ns l'èxit de les teves celebracions. Truca'ns al telèfon 973 22 11 55 973 22 11 55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com. Night and day.
Et cases? Enhorabona! Estàs de sort! Vine al Saló Mibó dels dies 8 i 9 de novembre a la Cúpula de les Arenes de Barcelona. Aquí trobaràs tot el que necessites pel teu dia de casament. Hotels, restaurants, fotògrafs, agències de viatge i la botiga Núvies de Barcelona amb els millors vestits de núvia. Entrades i més informació a www.mibodabsn.com. Mi Boda, el saló nupcial de referència a Barcelona.
Este señor ha cambiado su antigua bañera por un plato de ducha. Contacte con Ecoducha y aproveche las ventajas de ahorrar agua, eliminar riesgos de accidentes y mucho más gracias a Ecoducha. Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros IVA incluido. Sí, como oye, 549 euros IVA incluido. Y en el mismo día, Ecoducha, 931-882-400. 931-882-400.
A Ràdio Estel, estem amb tu.
Ens acompanya l'abogat Joaquín Echavarri. Joaquín, la ràdio corre molt, anem sempre contra rellotge, i en aquest programa encara molt més perquè se't fa curt cada dia, no?
Sí.
Per tant, tinc unes preguntes que les vull fer perquè haurien d'informar els nostres oients, i si m'ho permets, doncs ves el més ràpid possible, perquè m'agradaria intentar fer-les totes, no? Comencem. La nueva reforma laboral del 2012 favorecerá la contratación o generará más paro.
Bien, yo creo que la contratación no solamente depende de la reforma ha de poner unas bases para que esa contratación no sea tan gravosa para quien la realiza, y con esto ya es suficiente, con poner estas bases. Después depende de la empresa, depende de las circunstancias económicas, el que se cree o no se cree más empleo y, en consecuencia, que sea más contratación.
¿Cómo calcular un finiquito en caso de despido con la nueva reforma laboral?
Bueno, la reforma laboral, si para mí tiene algo importantísimo, es que se acaban los llamados salarios de tramitación. Los salarios de tramitación eran aquellos que mediaban entre la carta de despido y el momento en que este despido se veía confirmado o rechazado por la jurisdicción laboral. Si hubiera confirmado, no había salarios de tramitación, lógicamente. Cuando la jurisdicción laboral decía que este despido era improcedente, hasta esa fecha del dictado de la sentencia, había que pagar los salarios. Esto desaparece. Esto se refleja en el finiquito y esto abarata muchísimo los costes del despido.
¿Puede ahora, por ejemplo, la empresa decidir bajar el sueldo a sus trabajadores?
Sí, hay un procedimiento que se instaura por parte de la reforma desde un doble punto de vista. Desde un punto de vista colectivo, que estamos en la figura que se llama el descuelga, pues se descuelgan de un convenio colectivo a través de un procedimiento establecido conjuntamente con la representación de los trabajadores, que se ha de negociar. Y otro procedimiento es cuando por causas económicas, organizativas o de producción, el empresario se descuelga, digamos, se descuelga, reduce estas condiciones a los trabajadores porque no puede asumirlas y tiene que acreditarlo mediante un procedimiento y un procedimiento que puede terminar ante un proceso judicial.
Tenemos buena audiencia, ¿eh? O sea que estoy muy satisfecho, estoy muy satisfecho que seguís anunciadas, Joaquín, y al Joan de Mataró, nos están enviando correos, em diu que et faci aquesta pregunta. ¿Es cert que es pot acomiadar avui en dia un treballador si manca 9 dies al treball, encara que sigui justificat?
Bueno, despedir a un trabajador se puede despedir siempre, pero claro, nos encontramos con que ¿qué van a decir frente a este despido el tribunal o el juez correspondiente? El juez puede decir que este despido es que no procede y en consecuencia es un despido improcedente y tendría que satisfacer una indemnización, pero poderlo despedir, efectivamente lo puede despedir. Y en cuanto a la respuesta de 9 días, 8 días, 7 días, depende de lo que establezca un juez. Habría que ver el convenio colectivo, a ver el régimen disciplinario que esté establecido, etcétera, etcétera.
En un despido improcedente ahora se percibirá una indemnización de 33 días de salario por año trabajado en vez de 45 días. ¿Por qué?
Bueno, hay que distinguir dos periodos. Hasta la reforma, hasta el 2012, permanecen los 45 días y a partir de la reforma se instauran los 33 días, con lo cual habría que hacer una doble contabilidad. El tiempo que ha permanecido hasta el año 2012 se liquidaría a razón de 45 días y el plazo desde 2012 en adelante se liquidarían a 33 días. Esto es uno de los procedimientos que abarata el despido, como lo que veíamos antiguamente, que se suprimen los áreas de tramitación, que es bastante más importante que la reducción del despido, porque antes importaban más los áreas de tramitación que el coste indemnizatorio.
¿Y si un trabajador firmó o va signar abans el contracte, abans de la reforma, tindrà alguna possibilitat a l'hora d'acomiadar-lo?
si firmó su contrato de trabajo antes de la reforma, es exactamente igual, porque la reforma entra en vigor a partir de la reforma. Los contratos de trabajo que estén en vigor en ese momento, pues están afectados por la reforma laboral a partir de ese momento, no con efectos retroactivos, sino a partir de ese momento.
¿Se puede bajar el sueldo hoy en día?
Sí, 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 ya lo hemos dicho anteriormente, que hay un procedimiento para, por determinados motivos, por causas económicas, pues reducir el salario de una persona. Es un procedimiento de modificación de condiciones que antiguamente existía, es el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Lo que ocurre es que no contemplaba la disminución salarial. Hoy se contempla la disminución salarial.
María del Pilar, desde Andorra. María Pilar, desde Andorra, dice que te haga esta pregunta. Si cobro el paro y consigo un trabajo, ¿puedo seguir cobrando la prestación?
Si cobra el paro y consigue un trabajo, pues se suspende el pago de la prestación, continúa trabajando y si se pierde el trabajo, se vuelve a recibir el pago de la prestación.
Bueno, tenemos muchos mensajes. Sí. Anjuista, Barcelona. ¿Durante cuánto tiempo me pueden renovar con contratos temporales?
Bueno, el tema de la contratación temporal, hay unos límites señalados por el Estatuto de los Trabajadores en el contrato de fomento del empleo. Hay un montón de contratos temporales, o sea que habría que ir a cada contrato temporal. O sea, este es un tema interesantísimo, esa pregunta, porque nos lleva a la cuestión de fondo del derecho laboral, que yo creo que es muy importante, que es la dualidad entre contrato fijo o contrato temporal.
També ets d'un resultat empresari. Sí. Aquest és en Javier de Terrassa i te hace esta pregunta que si ya para terminar no nos queda más tiempo, Joaquín. Volveremos otro día.
Muy bien.
Dice, si soy empresario, esto lo dice Javier de Terrassa, ¿de qué bonificaciones nuevas me puedo beneficiar por contratar a un trabajador?
Bonificaciones, hay dos tipos. Yo contesto desde un punto de vista general, porque es lo mismo, tenemos que sacar aquí todo un diccionario y decir bonificar contrato por contrato. Pero en términos generales hay dos tipos de bonificaciones. Unas que afectan a la cotización a la seguridad social y otras que son bonificaciones, por así decirlo, en metálico, que se reducen, ayudan a pagar el salario del trabajador.
¿Mm?
Entre estas, la más moderna es el contrato de emprendedores, que se ha creado por la reforma, pero que estamos hablando de unas subvenciones económicas que tampoco son tan cuantiosas ni tan importantes, que son 1.000 y pico de euros anuales, 1.300 euros anuales.
Joaquín, benvingut aquí a Radio Estel. Estarem amb tu el dia que tu puguis i nosaltres també tinguem la possibilitat, perquè ha sigut molt agradable la teva entrevista i també han participat els nostres oients, que per això per nosaltres també és molt important. Fins a sempre, Joaquín. I ara, senyores i senyors, anem a la publicitat i després anem a cuidar o anem a intentar informar-los perquè vostès també tinguin bona salut. Vindrà de seguida la doctora Isabel Beltrán.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Atención. A continuación emitiremos 45 segundos de ventajas.
Cambie su bañera por un plato de ducha.
Elimine el riesgo de accidentes.
Ahorre importantes cantidades de agua.
Gane más espacio en su baño.
Mejore su calidad de vida. Lo notará desde el primer momento.
Ahorre en su factura de agua.
Amortice la instalación en solo unos meses.
¿Cómo conseguirlo? Contactando con Ecoducha.
Porque cambiamos su bañera por plato de ducha en un día.
Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros, IVA incluido.
Sí, como oye,
549 euros IVA incluido.
Y en el mismo día, nos avalan más de 1000 instalaciones.
Ecoducha,
931-882-400.
931-882-400.
Et cases? Enhorabona, estàs de sort. Vine al Saló Mibó dels dies 8 i 9 de novembre a la Cúpula de les Arenes de Barcelona. Aquí trobaràs tot el que necessites pel teu dia de casament. Hotels, restaurants, fotògrafs, agències de viatge i la botiga Núvies de Barcelona amb els millors vestits de núvia. Entrades i més informació a www.miboda.bsn.com. Miboda, el saló nupcial de referència a Barcelona.
Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Doncs senyores i senyors, molta atenció perquè ens acompanya una prestigiosa professional de la medicina i per tant crec que serà un tema per informar-los a tots vostès i també per poder-los donar bons consells. Natàlia Cuadrado, qui ens acompanya?
Avui ens acompanya la doctora Maria Isabel Beltrán Margarit, que és especialista en nutrició, obesitat i antienvelliment. A més, és professora de la Universitat de Barcelona i autora de diferents llibres. Un d'ells, el més conegut, La dieta del pan.
Isabel Beltrán, estimada amiga i doctora, benvinguda.
Gràcies, bona tarda.
M'agrada molt que estiguem junts una vegada més.
Moltes gràcies.
Televisió, ràdio, però especialment per mi, molt important o molt interessant, l'amistat de molts anys.
Gràcies.
Isabel, anem a començar, doncs, i parlem, si et sembla bé, del consum del col·làgen actualment. Per exemple, què és?
La veritat és un dels temes de moda en aquests moments, perquè tothom parla d'aquest tema. El col·làgen com a tal és una proteïna, un tros de les proteïnes específicament, que en l'organisme ens ajuda a fabricar amb bona qualitat els lligaments, les articulacions, donar més fortalesa a el que serien la pell i els muscles, i realment és una de les molècules més abundants de l'organisme. O sigui que realment és un tros de proteïna, un tros de tall, per dir-ho clarament.
Quan duren els efectes?
Mira, el col·làgen amb el cos humà està fabricat de forma regular a mesura que anem menjant diferents aliments. Habitualment la nostra dieta és bastant carent amb col·làgen perquè estaria en aquelles parts dels menús, els tendrums, aquelles parts que actualment per la societat amb la que estem quasi ho deixem de banda. Per tant, el que tendim és a vegades a suplementar amb via oral. Per tant, s'hauria d'aportar de forma o sintètica o de forma de plat regularment, diàriament, perquè si no el cos no té temps de fabricar tanta molècula.
A partir de quina edat es recomana?
Bueno, doncs amb edats on l'organisme primer té una certa dificultat per fer una dieta equilibrada i rica en proteïnes, és a dir, o gent que té un desgast físic molt important. Aleshores estaríem parlant més doncs, d'esportistes o gent gran, o gent que comença a tenir dolors articulars, o una persona que vulgui fer com una demanda del cos, fer una activitat física regular i no tingui clar que amb la dieta tingui prou.
Poden existir conseqüències?
Bueno, l'excés d'aport de col·làgen podria donar potser una indigestió, en tot cas, però com és una proteïna i depèn de la qualitat que trobem al mercat, doncs en principi el cos, si no l'utilitza per una cosa, l'utilitzarà per una altra. Però en principi hem de, en tot cas, controlar la qualitat del producte i s'aconsella no passar les dosis que el fabricant hagi recomanat amb el seu prospecte.
Doctora, hi ha tractaments alternatius per no envellir?
Bueno, la millor manera de no envellir és cuidant-se bé. És quan parlem del concepte d'envelliment, no és viure més anys explotant el cos, sinó viure'l amb una bona qualitat de vida. És a dir, optimitzar la capacitat que té el cos amb les seves pròpies cèl·lules de que ens aguanti el temps que pugui. Aleshores, evidentment, una bona dieta, un bon descans i una bona activitat física regular que no sigui extrema ens garantiria, dintre de les nostres possibilitats genètiques, pues una millor longevitat i de qualitat. Les arrugues, pues, bueno, com paralitzem una part del muscle, la part del nervi que fa que es bellugui, pues, evidentment pues, la pell queda estirada i no fas el plec del front. No? Però actualment, si hem d'utilitzar coses d'aquestes, han de ser coses de qualitat i coses garantides i en mans de professionals, sigui la tècnica més naturista o sigui la tècnica més mèdica, però sempre amb un control sanitari importantíssim. Vull dir, no hi ha coses millors i pitjors, hi ha coses ben utilitzades o mal utilitzades.
És veritat que cada vegada hi ha més persones que fan ús d'aquests tractaments?
Sí, perquè realment primer que estem en una societat on ens exigeix tenir un rendiment físic i mental cada vegada més fort, però també perquè ho tenim a l'abast. Vull dir, s'utilitza més en aquells espais on realment tenim recursos i possibilitats mitjans i també una consciència de cuidado corporal. Per tant, va tot lligat una mica, sobretot la consciència de cuidar-se. A vegades, de totes maneres, hi ha gent que utilitza molts productes externs, com suplements, etc., i se n'oblida de dormir bé o de fer una dieta equilibrada. Per tant, hauríem de tenir una miqueta de criteri a l'hora de poder decidir utilitzar uns productes o uns altres.
Anem a canviar de tema, doctora, anem a parlar d'un altre tema molt interessant, d'obesitat. Obesitat. I realment la pregunta que li faig és aquesta, no? Quan es considera una persona obesa?
Bueno, tindríem el criteri oficial, el criteri de sanitat, que ens parlaria d'una proporció pes-alçada que es valora amb uns paràmetres que es diu l'índex de massa corporal, i això, quan passa de 30, lo normal és per sota de 25, entre 18,5 i 25, 24,9 seria pes normal, de 25 a 30 sobrepes, i més de 30 seria una obesitat. Això serien dades oficials de paper, però realment estaríem parlant d'obesitat quan ja ho veiem. Tenim una persona que té un excés de pes a partir d'uns 10 o 15 quilos, ja parlaríem d'una obesitat. Quan només et sobren 5, 7, 10, podríem parlar d'un sobrepès. ¿Vale? I tenint en compte que la idea d'obesitat o de quilos no és sinònim de la mateixa gravetat. No és el mateix tenir 15 quilos més posats a la panxa que tenir-ho repartit durant la panxa, caderes i cames. El risc cardiovascular és diferent, per tant, quan parlem d'obesitat hem de filar una mica més prim, perquè no és el mateix risc 10 quilos posats d'una manera o 10 quilos posats d'una altra, o 20 o 30 o els que siguin. O sigui que, però sempre estem parlant de que tenim més pes del que l'organisme estaria, diguem-ne, programat per mantenir de forma saludable.
Hi ha moltes persones obeses aquí a Catalunya?
Moltíssimes, moltíssimes, i cada vegada el problema és que ho trobem en persones més joves. Abans tenia la consulta, per exemple, un nano de 14 anys que fes 80-90 quilos amb una alçada normal, era excepcional. Ara ja vaig visitar la consulta un nano de 7 anys que pesava 52 quilos. O sigui, estem veient coses que ja fa molts anys que Sanitat està posant alerta, i que primer era Estats Units, els de l'obesitat, i en aquests moments qualsevol país que té l'accés d'una forma fàcil i econòmica o relativament com menjar barato i que se n'oblida dels menjars saludables de tota la vida, pot tenir una obesitat. I cada vegada va a més i més joves, amb la qual malalties que abans apareixien als 50, 60 o 70 anys com una diabetes, els estem trobant ja amb adolescents, perquè estem sobrecarregant aquest metabolisme.
Pensant en aquesta quantitat de nens obesos, hi ha aquella frase que diu prevenir és curar. Es pot fer realitat aquesta frase?
Evidentment, si nosaltres aconseguim una gent jove sana, física i mentalment, evidentment arribarem a una edat més gran sense haver forçat tant tot el sistema metabòlic, el pàncreas, el fetge, bueno, no haurà estat sobrecarregat. Pensa que en una vida normal una persona consumeix unes 30 tonelades de menjar. 30.000 quilos. ¿Vale? Això quan arribes de promig, això es reparteix en quilo i mig diari, més o menys. Què vol dir? Que si tu, quan tens 20 anys, ja t'has cruspit la meitat de tot això, que per això tens una obesitat, voldrà dir que d'aquests 30.000 quilos, quan arribes als 60 anys, si arribes amb bona qualitat, igual t'has menjat 50.000. I la qualitat o el contingut d'això que t'has menjat no necessàriament serà saludable. I això vol dir més risc cardiovascular, més infarts, més càncers. Totes les patologies que ens puguem imaginar en aquests moments s'estan relacionant directament amb el consum de productes no necessàriament saludables.
En aquest tipus de persones els resulta molt difícil aprimar-se.
Resulta difícil aprimar-se primer per la consciència de que és una cosa fàcil d'aconseguir. No és veritat que sigui fàcil. Jo vaig tenir una vegada un arquitecte que em va dir, venia baixar només 5 quilos i va arribar a la conclusió que era més fàcil fer un edifici que baixar aquests 5 quilos, perquè baixar 5 quilos, 10 o 15, implica modificar hàbits, també implica assumir que hi ha coses que no es poden fer a tota hora. És a dir, igual que un nano no pot tocar un endoll perquè es pica, un no pot estar picant menjar constantment. Una cosa és que es faci per compensar emocions, és igual, o coses que estiguin bones, però no és tan simple baixar pes. Aleshores, s'ha d'estar alerta perquè és un tema molt serio.
Si parlem de serietat, jo coneixo perfectament la seva o la teva, estimada Isabel Beltrán. Hi ha serietat amb el tema o les promocions que es fan d'operacions en aquest tipus de malalts?
Es fan moltes cirurgies, potser a vegades es fan una mica masses. Les conseqüències a vegades són, diguem-ne, no les desitjables, perquè a vegades per moltes resaccions gàstriques que es facin, molts bypassos, bueno, doncs jo he vist casos que amb el cap dels anys torna a recuperar pes. Depèn de la gravetat de la cirurgia, de lo extensa que ha sigut. Perquè un diu, mira, no tinc un tros de budell, o m'han tallat un tros de l'estómac, el que sigui, però la persona que té avidesa per menjar fa la trampa. Es pot menjar, prendre un pot de llet condensada sense cap problema, o dos capses de xocolates, no avoltant gaire, arriben a l'estómac i això fa engreixar i fa complicar el metabolisme de l'organisme. És a dir, es van millorant les tècniques, però no sempre a la llarga donen el resultat desitjat. Sí que potser de forma més o menys immediata, pensem que són cirurgies molt agressives, o sigui que no és com anar a la peluqueria i en 4 dies estàs maco, sinó que s'ha de plantejar molt amb un equip psiquiàtric, amb un equip de psicologia, abans, després, durant tot el període de les cirurgies. Per tant, hauria de ser desitjable no tenir que arribar a una cirurgia.
Per la informació que tinc, repeteixo, per la informació que tinc, sembla ser que hi ha moltes dietes que no funcionen. És dir, això es pot entendre també, s'enganya, diguéssim, als pacients?
No s'enganya als pacients, o sigui, el tema del sobrepès implica que hi ha alguna cosa que es modifica. No és només que es desconeix el que es menja, o sigui, es menja malament. La gent es pensa que una dieta és fer un menú i amb això t'has aprimat. Evidentment, si no menges el que el cos necessita, doncs tires de reserves i vas baixant pes. Però aquí no s'arregla. El problema comença realment quan estàs assolint el pes més o menys desitjat. Perquè que comences a baixar la guàrdia, comences a ser com eres abans i els hàbits que es tenien abans, si no s'han modificat, evidentment tornes a recuperar. Amb l'agreujant de que van passant els anys, el cos es va adaptant metabòlicament i quantes més dietes s'ha fet, resulta que costa més de baixar. Hi ha un estudi que demostra que quantes més dietes, o sigui, la gent que fa dieta és la gent que està grassa. És a dir, fer dieta engreixa. És a dir, no s'ha de fer dieta, s'ha de fer un plan de tractament, una evolució i un seguiment a curt i llarg plaç per aconseguir mantenir un pes més baix del que es té en aquell moment.
Tinc més preguntes per tu, Isabel, però anem a fer un punt i seguit. I, naturalment, aprofitem això de les dietes. Una dieta apropiada, els expliques ara, que tinguin temps de prendre nota. Uh-huh. Per l'esmorzar, comencem.
Bueno, jo sóc defensor d'un bon esmorzar. Un esmorzar ha de tenir una fruita, un làctic i un entrepà. De pa de cereals, del millor pa que hi hagi, pues, amb una mica de proteïna, pues, un entrepà de pernil, o de pavo, de tonyina, de sardines, qualsevol producte. Es pot fer amb pa amb tomàquet i un bon raig d'oli, però també es podria fer una miqueta de pa amb mantega. No hi ha cap risc amb una mica de mantega natural de vaca, vale? I amb una mica de pavo és igual. La qüestió de l'esmorzar ha de ser complert. Puntualment podem fer marranades, però a l'esmorzar diari, fruita, un làctic, pot ser un cafè amb llet o pot ser un iogurt, i un bon entrepà.
Són apropiats els sucs, diguéssim, que no són naturals?
Estan més indicats els naturals, sempre, perquè un suc industrial pues, està pasteuritzat, té més temps d'emmagatzemament, el nivell de vitamines pues, no és exactament igual. Els sucs industrials serien per casos concrets, quan no tens més remei, però si hem de triar, millor natural.
Quan arriba l'hora de dinar?
De dinar, sempre. Amanida o verdura, sempre, peti qui peti. Vale? Una mica d'escarola, enciam, el que hi hagi. I després, pues, si toca pues, pasta, llegums, arrossos, el que sigui, amb una mica de tall, i després un postre. És a dir, facis el menú que facis, facis uns macarrons amb carn i després un postre, sempre té que haver-hi un plat d'amanida a la taula. Si ja fas una verdura no cal perquè ja és la fibra, però sempre té que haver-hi una amanida més gran, més petita, per persona, no només a mig de la taula, sinó a l'equivalent al pica-pica. És la fibra el que ens farà absorbir més lentament, no tenir tanta gana i aportar minerals que no tenen altres productes.
A l'hora de berenar?
Pues mira, un bon berenar seria, pues, per exemple, un iogurt i un grapat de fruits secs, que estaria fantàstic. Si has de sopar molt tard, es pot fer un entrepanet petit també d'un bon pa, un pa de cereals, un pa d'unes farines de bona qualitat. Inclús pa amb xocolata, no hi hauria cap problema, ni pels grans ni pels petits, tothom. I a partir d'aquí, si vols un cafè, tés, infusions, no hi hauria cap problema. També un dia doncs, bueno, pots fer una fruita amb un grapat de fruits secs. Insisteixo als fruits secs perquè tothom els pot portar a la butxaca, estiguis treballant, estiguis a l'escola. Vale? Els nanos doncs, potser augmentar la dosi dels làctics, un iogurt o un vas de llet, però intentar que sigui sempre complert.
Molt bé. I sopar?
Sopar suau i lleuger. O sigui, la idea serien les típiques sopes, les cremes de verdures i després una mica de proteïna fàcil de pa i una miqueta de peix, una truiteta i pues, res més. Apa. Intentar no fer fruites i làctics al vespre, pues, a vegades per acabar un bocinet de xocolata o a vegades una infusió i si no, pues, també si són nanos pues, pot fer un vas de llet més petit, vale? Que no sigui el típic tassó d'esmorzar, una miqueta més curt i si és una persona més gran, si ha fet les mides, les dosis de fruites durant el dia, no cal fruites al vespre, sinó la idea és la verdureta, una mica de tall i algo per plegar. 3 ous, un trosset de xocolata, una infusió i a dormir.
Isabel, doctora Beltrán, seguim de seguida, una miqueta de publicitat i pensarem en el berenar.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona.
de 12 a 24 hores. Menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12. Telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Estàs organitzant un congrés? Unes jornades professionals? Una reunió d'empresa? Necessites un espai professional, singular, on tot sigui més fàcil? El Palau de Congressos de Lleida, La Llotja, és la teva resposta. Amb capacitat per acollir esdeveniments de petita i gran dimensió, t'oferim també tots els serveis complementaris que necessitis. Àudio, vídeo, internet, restauració, hostessa, senyalització... Per què conformar-se amb una altra cosa si pots diferenciar-te per la qualitat i sorprendre amb una ciutat petita i assequible, però amb una variada oferta d'oci pels teus convidats? El Palau de Congressos de Lleida, La Llotja, és la teva millor garantia. Truca'ns al 973 22 11 55, 973 22 11 55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com.
Et cases? Enhorabona! Estàs de sort! Vine al Saló Mibó dels dies 8 i 9 de novembre a la Cúpula de les Arenes de Barcelona. Aquí trobaràs tot el que necessites pel teu dia de casament. Hotels, restaurants, fotògrafs, agències de viatge i la botiga Núvies de Barcelona amb els millors vestits de núvia. Entrades i més informació a www.mibodabsn.com. Miboda, el saló nupcial de referència a Barcelona.
A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys per a balnearis i hotels amb encant. Amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena. Gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals... Dormirenbalnearios.com 93 557 16 72 93 557 16 72 Dormirenbalnearios.com.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Estem amb tu i seguim amb la doctora Maria Isabel Beltrán Margarit, que és especialista en nutrició, obesitat i antienvelliment. A més, és professora de la Universitat de Barcelona i autora de diferents llibres, un d'ells, el més conegut, La dieta del pan.
Per cert, Isabel, la teva web, que segurament els oients en aquest moment ja ho estan desitjant, no? Es poden posar en contacte amb tu, de quina manera?
Bueno, pues mirant la web és doctorabeltran.com i allà teniu tota la informació d'on em podeu trobar i bueno, una miqueta les formes de treball amb les que faig amb el meu equip.
Doctorabeltran.com. Molt fàcil, senyores i senyors. Bé, seguim. Dormir i aprimar-se, influeix?
Totalment. A més, ja cada dia hi ha més estudis que demostren que les persones que descansen poc tenen més tendència a l'obesitat perquè hi ha un canvi de metabolisme, hi ha un augment de la resistència a la insulina... El cos no treballa exactament igual. Es considera que per intentar mantenir el pes saludable i rentabilitzar la capacitat hormonal de la forma més bona, hem de dormir una mínima de 8 hores diàries.
Degut a la crisi, amb la manca, diguéssim, de poder somiar, per posar d'alguna manera, o de dormir tranquil, és molt comú i què provoca?
El mal dormir... Home, tot aquests neguits el que fa és que l'organisme no té un ritme... O sigui, no acabes de perdre el control de la situació. A més, la son té unes etapes, una primera fase que sembla que caus ben adormit, però de seguida, quan portes 4 hores, canviem el que són les fases cerebrals de l'alerta o del ritme de dormir, i és allà on el sistema parasimpàtic, els que ens té alerta, es dispara. Per això molta gent en aquests moments no descansa bé, sobretot a partir de les 4 hores. Em va dormir a les 11 i a les 10, ostres, a les 3 estic despert, què em passa? No? I després costa tornar a dormir. Bueno, hi ha una trencada d'aquest ritme, fruit de que, per molt que estàs molt cansat, dors, però no acabes de desconnectar del tot. I llavors les alarmes es posen en marxa inconscientment i et desperti. Això genera neguit i genera que t'aixeques, encara que hagis més mig dormit aquelles altres hores, sense el que diem un descans reparador. No és totalment reparador, és inflamatori i a partir d'aquí el cos està com desenfocat la resta del dia.
Amb l'estrès que vivim moltíssimes persones aquests dies i tal com està el món, això influeix en poder-se aprimar o engreixar-se?
Clar, no és tant el... Diguem-ne, hem d'analitzar que tot el que ens envolta ens afecta. El neguit, les presses, el no poder descansar, el no poder reflexionar o tenir temps per reflexionar què és lo important i lo que no és important amb el dia a dia. Parles amb la gent i diuen, jo els dic, teniu que caminar mitja hora diària, diuen, però és que no la tinc mitja hora diària. Com pot ser que no tingui mitja hora diària? Pues van amb el cotxe, la pressa, autobusos. Aleshores, si no prioritzem i no tenim aquest temps de reflexió, l'organisme fa el que pot. I aleshores, si no descansem bé, el cos no sintetitza la substància adequadament. Si no tenim un temps de dinar adequat triant el que mengem, el cos no rep els nutrients que necessita per fabricar les hormones perquè funcionem bé. I què passa? Deixes de funcionar, sintetitzar serotonina. Bueno, doncs què passarà? Que a mitja tarda tindràs un atac de gana que no t'hi veuràs. Per què? Perquè vas curt d'algunes molècules. I què faràs? Arribaràs a casa, devoraràs, menjaràs xocolata... És a dir, hi ha un desajuste que està motivat per el que és el món que ens envolta. No tothom, evidentment, hi ha molta gent que està al mateix espai i no s'engreixa, però possiblement sap gestionar una miqueta millor la seva vida personal, els seus temps, les seves prioritats.
Acabem de dinar i moltes persones els agrada fer la migdiada. Què ens diu de la migdiada?
Pues és fantàstica, mentre que no passi de la mitjoreta. O sigui, la migdiada de 3 hores, seria de cap de setmana, diguem-ne, pues, diguem, trenca tots els bioritmes físics. Potser mentalment ens va genial, però no és l'indicat. Però la mitjoreta, el quart d'hora, això s'ha demostrat que ajuda a, bueno, a recuperar-se, a començar d'una altra forma al dia i a seguir d'una forma molt més rendible.
Què ens pot recomanar per poder dormir i passar una nit tranquil·la?
Primer, bueno, a part de que l'habitació no hi hagin llums rares, que no hi hagin les leds ni rellotges fluorescents, és a dir, que no es vegi res. Res vol dir res de res. Això d'entrada, ni mòbils, ni wifis, ni històries que irriten a l'organisme. Hi ha gent amb més sensibilitat que amb altres. El sopar, que sigui molt suau, que hi hagi bàsicament sempre pues, lo que hem dit, un plat calent, les coses calentes són més sedants, i si hi ha una mica de neguit, a vegades una miqueta de llet amb dos galetes tipus Maria, ens pot ajudar, calenta, ens pot ajudar a fabricar una miqueta de serotonina i descansar una miqueta millor. Vale? Però l'important seria a l'espai físic, alerta amb les wifis, els mòbils, s'ha d'apagar el mòbil o posar-ho en modo avió, no tenen que haver aquests punts de llum, el sopar té que ser adequat, i tenim que tenir un temps des d'acabar de sopar fins a dormir, com a mínim d'una horeta, de no fer res.
Isabel, parlem, ens va parlar, ens parlarà vostè, ens informarà vostè, o doncs, sempre et dic de vostè, i si
ens coneixem, tu, però
a mi m'agrada molt també sempre seguir un protocol. No, anem a parlar de les itis de la tardor, itis de, inclús de l'hivern, otitis, faringitis, per posar algun exemple. Quan arriba la tardor, arriben també aquestes malalties?
Bueno, arriben perquè els microorganismes tenen també la seva època. Igual que la varicel·la surt a la primavera, doncs ara tenim les itis perquè les temperatures baixen, els microbis ja es desenvolupen i, a més, la gent comença... Ve d'un estiu on hi ha després hi ha un canvi de ritme i, bueno, l'organisme, el que he dit abans, no sempre està ben preparat nutricionalment i, aleshores, les defenses, que penseu que més del 90% de les defenses es fabriquen al budell, a la flora intestinal. Pues persones que prenen antibiòtics, persones que fan dietes determinades incorrectes, persones que se'ls infla moltíssim la panxa, que tenen molts gasos, que tenen mals de cap, i tot això és indirectament un senyalitzador de que el sistema immunitari no respondrà adequadament en un moment d'emergència. A partir d'aquí, què passa? Primer bitxo que passa, agafes el metro, agafes l'autobús, no rentes les mans, te l'empasses, tens nanos a prop, comencen les escoles i tota la història, i ho empasses. Si no estàs ben nutrit, ben descansat i ben alimentat, l'organisme cau en picat davant de les itis.
Molt bé. Senyores i senyors, els hi agraeixo moltíssim. Bueno, m'encanta dir senyores i senyors, però prefereixo dir, com sempre, amigues i amics. No? M'estan passant ara la Inés, especialment, i el Mario, doncs, que estem rebent en aquest moment missatges de vostès, que ho estan passant molt bé, que estan molt interessats per aquesta entrevista i, per tant, seguirem uns minutets més, si et sembla bé, Isabel Beltrán. Què és l'otitis i què la provoca?
Bueno, l'otitis, com la paraula diu, tot el que acaba en itis vol dir inflamació.
Per això he dit jo.
Vale. Otitis de l'orella, vull dir, és allò mal d'orelles, això és una otitis més aguda o menys aguda, a vegades si és només una miqueta molèstia es diu una otàlgia, però és una referència infecciosa, doncs, amb uns microorganismes que tenim a la gola, bàsicament, que ens els passem, i resulta que la gola connecta directament amb l'oïda per dintre, i això ho notes quan vas amb un avió, dius, em tapen les oïdes, respires més fondo, tragues saliva i destapes. Això és perquè hi ha un canal que connecta l'oïda mitjana i la gola. No? Per tant, aquella regió on hi ha aquest canal, si entra un microorganisme i es queda allà i es troba bé, pues es multiplicarà i farà una inflamació d'aquesta zona. Per tant, una otitis no és més que una inflamació de la oïda, pot estar motivada per 10.000 factors. Hi ha molts bitxos i factors, irritacions, medi ambient, tòxics, etc.
Quins tractaments existeixen actualment?
Pues mira, des d'antiinflamatoris, antibiòtics, des de l'homeopatia, la medicina que utilitza la microimmunoteràpia, depèn. O sigui, actualment, en situacions no molt greus, que a vegades aniríem directament amb un especialista o faríem antibiòtics, inclús drenatges, etc. Però les otitis banals, normalment, hi ha tècniques molt habituals, les bàsiques del metge de capçalera, antibiòtics, antiinflamatoris, antitèrmics, i si no, inclús, ja et dic, des de l'homeopatia, la naturopatia, ben utilitzada, en casos molt concrets també pot ser útil.
I què és la faringitis i què la provoca?
Pues estem en la mateixa família, perquè la faringitis, itis és inflamació, faringitis de la faringe. Què és la faringe? Quan obres la boca i mires cap a dintre, la paret que veus a darrere, allò és la faringe. Vale? Bueno, pues quan la tens resseca, quan està irritada, bueno, pues tenim totes aquestes molècules que ens poden fer, o inclús un canvi de temperatura que t'ha deixat resseca la gola, has anat amb un curs i resulta que feia fred a l'aire condicionat, bueno, s'ha agafat una miqueta de destemple, i bueno, pues la faringe s'irrita. Bueno, pues poden haver-hi virus, bacteris, i bueno, es pot irritar. Aleshores, el tractament seria similar a el que seria una otitis, o, bueno, en funció una miqueta de la gravetat de la situació. A vegades, simplement, amb descans i bafos i aigueta tèbia i callar perquè no utilitzis la garganta que està irritada, pues podries millorar.
Poden haver-hi complicacions d'aquesta malaltia?
Bueno, no som malalties com a tal, serien disfuncions que en moments determinats ho podem tenir tots plegats, no? L'única conseqüència o gravetat que pot passar és que no t'ho cuidis i que això generi una debilitat i que això, com no descanses bé, pues, acabis agafant de tot una mica. Vale? Pues, comences una otitis i acabes pues, amb unes angines no ben cuidades, una persona que no descansa pues, i està molt immunodeprimida i molt fatigada, pues, pot fer una indigestió o pot acabar fent una pulmonia. Entens? O sigui que depèn, totes aquestes coses ben cuidades són banals, mal cuidades és que des d'una torçada pots acabar fatal, no?
I per finalitzar, existeixen tractaments nous per aquestes malalties?
El concepte de tractament nou, si entrem en la via clàssica, pues estaríem que es van modificant els antibiòtics que s'utilitzen, etc. Potser es van incorporant tècniques noves, el que et comentava, pues, bueno, pues a vegades totes les itis, quan tu dones un suplement oral amb probiòtics, és a dir, amb un tipus de càpsules que porten uns microorganismes que el que et faran és ajudar a reforçar la flora intestinal, bueno, si tu tens una flora intestinal bona, forta i sana, pues a vegades ja fabricarà l'organisme les defenses per salvar-te de la situació. Per tant, moltes itis les tractem suplementant via oral amb uns suplements que es diuen pues, probiòtics en general.
Estem amb tu i potser estic convençut que els hi ha agradat molt, no, convençut totalment de que els hi ha agradat molt la presència de la doctora Isabel Beltrán avui aquí amb tots vostès i amb nosaltres a Ràdio Ester. Isabel, fins al proper dia.
Gràcies i fins aviat.
Adéu-siau.
Hola a todos.
Bertín Osborne opina.
Os quiero presentar una empresa que se llama Ecoducha. Os cambia los baños por duchas, que además de ser mucho mejor y menos peligroso para evitar resbalones y demás en los baños, además es más ecológico, se gasta menos agua, que hoy en día es fundamental.
Bertín Osborne también lo recomienda. Ecoducha.
Lo hacen en un día y lo hacen con una velocidad impresionante y además magníficamente bien.
Bertín Osborne recomienda Ecoducha.
No olvidaros porque va a ser importante para el futuro de toda vuestra familia.
Ecoducha. 931-882-400. 931-882-400.
Estàs organitzant un congrés? Unes jornades professionals? Una reunió d'empresa? Necessites un espai professional, singular, on tot sigui més fàcil? El Palau de Congressos de Lleida, La Llotja, és la teva resposta. Amb capacitat per acollir esdeveniments de petita i gran dimensió, t'oferim també tots els serveis complementaris que necessitis. Àudio, vídeo, internet, restauració, hostessa, senyalització... Per què conformar-se amb una altra cosa si pots diferenciar-te per la qualitat i sorprendre amb una ciutat petita i assequible, però amb una variada oferta d'oci pels teus convidats? El Palau de Congressos de Lleida, La Llotja, és la teva millor garantia. Truca'ns al 973-22-11-55, 973-22-11-55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com.
A la realització, en Lluís Torrelles. A la redacció, la Natàlia Cuadrado. A la producció, la Inés Granados. I al control de so i muntatge musical, el Mario Ramírez. Us ha parlat el vostre amic Toni Guerrero. Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra.